Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. El 2024 ha estat un fracàs absolut per part de les democràcies en la lluita pels drets humans. És el diagnòstic que fa Human Rights Watch en el seu informe anual, on al llarg de 500 pàgines documenta l'augment de la violència i la hipocresia dels governs a l'hora d'aturar-la. La directora executiva de l'ONG, Tirana Hassan, denuncia, per exemple, la complicitat dels Estats Units en els crims comesos a Gaza i posa com a contrapunt global l'actuació de la justícia internacional.
Però no tot és pessimisme, perquè on els governs han fracassat hem vist intervenir l'Acord Penal Internacional, per exemple, l'Acord Internacional de Justícia.
Per a l'entitat, la inacció dels governs envia el missatge que els drets humans són selectius. Human Rights Watch avisa que el retorn de Trump pot suposar un retrocés mundial, no només pel que fa als drets dels migrants, les dones o els col·lectius LGTBI, sinó per a la política exterior. Més notícies, Carme Montero.
Espanya és un dels països rics amb menys desigualtat salarial, segons un informe de l'Organització Internacional del Treball. Dels 30 països analitzats, Espanya està entre els 11, on hi ha menys treballadors amb ingressos baixos, un 1,3% dels assalariats. Alhora, la diferència entre els salaris alts i els baixos s'ha anat escurçant progressivament. L'organisme atribueix aquesta millora en part a l'impacte del salari mínim i a un descens dels sous més alts. No obstant això, l'informe constata que el 60% dels assalariats amb ingressos baixos són dones.
Fins a un 6% de la població de més de 70 anys té síndrome per acumulació o síndrome de Diògenes, un trastorn mental que es caracteritza per acumular objectes diversos de manera descontrolada. Pot començar a l'adolescència, però la prevalença s'incrementa amb l'edat un 20% cada 5 anys. A Catalunya n'hi ha uns 250.000 afectats i més del 80% no estan diagnosticats. És el que ha explicat a Catalunya Ràdio David Ciércoles, psiquiatre de l'Hospital del Mar, centre referent en aquest trastorn per a tota la població de Barcelona, Cornellà i l'Hospitalet.
La prevalença en els estudis es parla d'entre un 2 i un 4% de la població general. A Barcelona serien moltíssimes, però només en tenim detectades unes 400 a dia d'avui. Els que ens han arribat ha sigut de manera fortuïta o perquè la família o l'entorn han avisat que hi havia aquesta situació.
Port Aventura, a Salou i Vilaseca, arriba enguany als 30 anys. En aquest temps hi han passat 100 milions de visitants i el parc ha crescut fins a convertir-se en un resort d'oci de referència a Europa. Durant la temporada que comença l'1 de març i que s'ha presentat avui, es faran diversos homenatges a treballadors i clients i es renovaran dos espectacles. Port Aventura, Manel Sastre.
Després de tancar un 2024 bo, però sense donar xifres de visitants, el director del parc, Fernando Aldecó, ha explicat que entre les novetats per celebrar aquest 30è aniversari hi ha un nou gran espectacle al Teatre Imperial i la incorporació de drons a la desfilada nocturna d'estiu. Segons el Decoa, en aquests anys el parc s'ha convertit en una referència a nivell europeu.
L'any 95, Port Aventura era un parc temàtic regional, de visita d'un dia, on fonamentalment teníem públic nacional. Ara el públic és internacional. Som un destí, com deia, el segon destí més important d'Europa, amb 3 parcs, amb 10 hotels, i continuarem creixent per fer que Port Aventura continuï siguent un dels líders europeus de l'entreteniment.
A més dels 100 milions de visitants que hi han passat, s'han invertit 1.800 milions d'euros al complex en tota la seva història. Aquests dies es treballa al parc per reobrir el dia 1 de març, i entre les novetats que es trobaran els visitants, a més d'una nova capa de pintura al Dragon Can, hi haurà una nova sintonia musical per commemorar els 30 anys. No hi ha notícies de més inversions ni tampoc de l'esperada obertura de tot l'any a curt termini.
Tot seguit, els esports amb Sònia Olear. Bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi. Avui es completen les eliminatòries dels vuitens de final amb els partits Atlètic Club Osasuna, Real Societat Rayo, partit a 8:15 i a 9:15, Madrid-Celta. El Barça segueix endavant a la Copa i dilluns sabrà qui és el seu pròxim rival. L'equip s'ha entrenat avui per preparar el compromís de Lliga davant el Getafe d'aquest cap de setmana. L'Espanyol ha fet el darrer entrenament abans de rebre demà el Valladolid. És la 20a jornada de Lliga i l'Espanyol se la juga contra un rival directe Mallorca. El tècnic blanquiblau espera poder fer entrar el nou fitxatge, Roberto Fernández, si demà ja està inscrit. El club ha fet oficial la sortida de l'extrem neerlandès Jun Ubar, que va arribar a l'estiu cedit per l'Àjax i que ha jugat molts pocs minuts. En bàsquet, a l'hora cap femenina, l'Uni Girona buscarà 8:15 a Fontajau remuntar els 12 punts en contra que té amb el Peig hongarès del partit d'anada dels vuitens de final. El pilot català Edgar Canet és el campió virtual del Dakar en la categoria de motos Rally 2. En cotxes, el saudita Al Rahni recupera el liderat. Nani Roma ha tornat a trencar el cotxe, però demà podrà acabar el rally a l'última etapa. En handbol, aquesta tarda a les 6, debuta, és a dir, hores d'ara, la selecció espanyola davant Xile al Mundial, amb la presència de 8 jugadors catalans de l'equip, més el tècnic Jordi Rivera.
Fins aquí les notícies.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Ens tanquem amb la Joana Serrat en un lloc neutral entre el món dels vius i el dels morts.
A veure, jo no em vull anar a l'altre barri. Aquest és el tema.
I reflexionem, pensem i també riem.
Clar que tinc un anglès fluid, però a Anglaterra canto com una almeja.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 6 minutets de les 6 de la tarda. Avui estem parlant de canvis de professió. Passat el cas de l'Albert Freixas, que del món de la banca passa a muntar un túnel de rentat, a Hidra, per cert, de l'Helena Puigguitart, d'una consultoria, passa a la psicologia, i la Maribel Vila, que passa de productora museogràfica, entre moltes altres coses, a ensinistradora de gossos i, sobretot, terapeuta, fa teràpies assistides amb animals. I ens quedava el cas de la Laura Esturgó, que abans d'anar al butlletí informatiu ens ha dit la Laura: jo, de les tres, acabo perdent la vista i canvio de professió. A veure, explica'ns això, Laura, que ens has deixat a tots. No, no heu flipat una mica?
Molt.
Com somatitzem, eh?
El titular té tela. Jo tendeixo a somatitzar, Helena, i en parlarem.
Tu i totes.
I tots.
No, jo veig perquè estava treballant, havia treballat a diverses agències de publicitat i va haver-hi un moment que vaig veure que no. Que no era el que...
Però tu treballaves a alt nivell, és a dir...
Bueno, gestionava comptes... campanyes de publicitat i els clients, etc. Vull dir que sí, sí. I vaig agafar, jo sabia que volia fer un canvi, però no sabia què. O sigui, a priori és el que dèiem, no? Jo tota la vida he fet això, he estudiat una carrera que ha costat molts diners, molts anys invertits en això, ara què faré? I a priori me'n puc anar a fer pa, com fer una floristeria, com qualsevol cosa, no? Però vull fer-ho bé, perquè em sentia, cuidado, amb 28 anys gran, no?
28 anys gran, eh?
I pensava, uau, ara fer un canvi aquí amb tota la trajectòria que portes, i vaig agafar una coach, que és el meu àngel de la guarda, la Montse Pujada, a qui li envio un petonet molt gran des d'aquí, que m'ajudés a veure què volia fer, no? I va ser tots uns mesos d'un procés superintens, de veure coses de què se't donava vida petita, coses que t'agraden de la teva feina actual, coses que no t'agraden, no? Vam anar rascant i van sortir moltes coses, però mai va sortir el món del maquillatge, perquè sóc una persona que no em maquillo, mai he sigut una nena que hagi tocat colors ni es maquillés de petita ni res, perquè jo crec que parteix de que a casa no ho he vist mai, tampoc, llavors la meva mare no ho ha sigut mai, la meva tieta sí, però la meva mare no, llavors jo he crescut no vivint el món del maquillatge com una cosa normalitzada a casa, no? I vam anar rascant moltes coses i amb tot aquest procés jo estava treballant amb una agència a la que no estava a gust i m'havia operat de la vista i en aquell moment els ulls van ser el meu punt feble i em va acabar atacant a la vista i un dia treballant de cop vaig perdre visió. No va ser un fundido a negro, que jo dic, sinó va ser absolutament borrós. Jo veia que tenia mans, però no podia comptar-me els dits. I vam anar d'urgències i em van dir que... Bueno, em va tocar un oftalmòleg que, bueno, potser podia haver estat a casa seva aquell dia.
Ai.
Va ser molt poc empàtic, però em va dir que tenia una migranya ocular i em va enviar cap a casa. Feina un altre cop, se'm va passar, jo vaig seguir treballant, com a bona workaholic era en aquell moment, i al cap de 15 dies em va tornar a passar. Jo venia d'un procés de tenir molta sequetat als ulls, posar-me moltes gotes, em passava que enfocava i desenfocava, i jo pensava, uah, m'han operat malament, s'han deixat una gassa a dins o alguna
cosa. Bueno, el primer que fas és buscar una causa física, no?, quan et passen coses. Exacte. Que són psicosomàtiques.
I al final, al cap de 15 dies, em va tornar a passar, allà vaig identificar molt bé per què m'havia passat, que era que teníem una reunió i arribàvem tard, amb el meu cap, i detesto la impuntualitat, i em vaig posar molt nerviosa, i de cop vaig perdre la vista un altre cop. I me'n recordo trucar, dir, bueno, òbviament no vinc a la reunió, vaig trucar al meu pare, que pobre home, s'anava al tanatori, i vaig dir, bueno, doncs ens anem.
És una parada prèvia.
Sí, fem una parada, i vam estar 10 hores d'urgències, fent-me un TAC, vaig anar on m'havien operat, fent-me un TAC, fent-me ressonàncies, fent-me de tot, i em van donar un copet a l'esquena, molt macos, vull dir, per dir-me...
Estava tot correcte?
Amore, està tot bé, però és estrès.
I allà ja detecten, que és estrès?
Sí, em van dir, sí, és que físicament no hi ha res, no. Uh-huh. Van mirar-me el nervi, m'ho van mirar tot, i em van dir, és estrès, hauries d'agafar vacances, i jo, bueno... I en aleshores... tot aquest procés jo vaig seguir, vaig agafar-me uns dies, i jo seguia malament a la feina, havia parat...
Però torna a la vista? És a dir, quan
sí,
tu descanses?
Sí, eren com unes hores, okay. I després em tornava a la vista. I seguia posant-me moltes gotes i així, i en el procés havia parat tot el tema de la coach, perquè deia, estic loquíssima jo de la vista, com per estar jo pensant...
En fer un canvi de feina,
a
ara,
què
no?
Em vull dedicar, no? I uns dies abans me n'anava 3 setmanes de vacances jo sola a Tailàndia, amb la por dels meus pares, en plan, com et quedis cega mig de Tailàndia, què passa? No? Quina cuneta t'hem de venir a buscar? I el dia abans, de quasi 2 dies abans de marxar, vaig tenir una discussió molt gran amb el meu cap, i plorant, a crits, els dos, vaig marxar a casa aquell dia, i ma mare, que està aquí amb nosaltres avui...
Va fent que sí a tot.
Em va dir...
Que ho devia passar bé la mare, també, perdent la vista aquesta.
Em va dir, tia, estàs tu superbé, vull dir, i la feina et fa estar així, deixa-ho. Ja estàs vivint a casa amb nosaltres, perquè havia tornat amb tot aquest procés de la coach, vaig decidir, dic, bueno, torno a casa, estalvio, si de cop m'he de posar a estudiar alguna cosa, perquè és el que dèiem, no sé fer una altra cosa, no? Si potser m'he d'estudiar alguna cosa, m'he de passar un parell d'anys estudiant alguna cosa, no em puc sostenir a mi mateixa econòmicament vivint sola, doncs torno a casa als pares, que em van donar aquesta facilitat, no?
I en el moment que ta mare et diu, escolta, deixa-ho, no se t'obre allà al cel.
Vaig anar allà i vaig dir, me'n vaig. Sí, sí, perquè vaig pensar, vale, pues, fem-ho. I no em van creure, me'n vaig anar 3 setmanes a Tailàndia, no em vaig posar ni una gota als ulls, i venia de posar-me 30 gotes a cada ull cada dia, i al tornar vaig dir, us havia dit que marxaria, me'n vaig. I me'n vaig anar, però me n'anava amb una mà davant i una darrere, sense saber realment el què. I, quan... I 2 dies després, em vaig llevar i vaig dir, serà això.
Tu sola, sí. 2 dies després, per generació espontània, dius...
Jo crec que em va passar, perquè jo mirava molts vídeos de YouTube de maquillatge, i la meva mare una altra vegada em deia, tia, però la gent es mira els vídeos i practica, no? Després
no només
fan,
es mira, no?
I jo li deia, no, però a mi m'agrada mirar-ho, potser m'agradaria fer-ho una altra persona. I vaig anar com connectant, al final tot el treball amb la coach va servir d'algú, no? I vaig dir, vale, què m'agrada d'aquesta feina a priori que té... I vaig anar com unint punts i vaig dir, ho provem. I 7 anys després estic aquí.
Helena.
Jo crec que hi ha una cosa molt interessant amb el que explica la Laura, que és quan tens el permís de casa,
segurament et
permets tot plegat, perquè ha fet un comentari abans que m'he fixat, que ha dit, i una carrera que havia costat molts diners, per tant, portem aquesta càrrega a sobre de no decepcionar els pares, d'haver apostat per mi, en el moment en què tens permís, pam.
Sí, segurament, perquè jo pensava, uau, vaig estudiar en una universitat privada, va costar
que deus
diners,
alguna cosa, no, a casa?
Sí, no, i els anys que tu també hi has dedicat a la professió, no? I que has volgut tirar-ho endavant i que tots aquells anys serveixin per alguna cosa, no? Sí. I pues, segurament, el tenir el permís, em vaig relaxar i va aparèixer això.
I els 2 dies dius, d'acord, em dedico al maquillatge i aleshores què fas?
Em vaig posar a buscar una escola i els 2 dies em vaig apuntar, perquè una cosa sí que tinc és que ràpida sóc, i em vaig posar a estudiar i ja està, i a veure què sorgia.
I ara quan fa que exerceixes?
7 anys.
Ja. 7 anys exercint, eh? I no t'has penedit ni un sol dia del canvi.
Ni un. M'agrada molt la meva feina, la veritat. Malgrat que jo no em maquilli ni res, el que m'agrada jo crec que és la part aquesta de cuidar l'altre, hi ha moltes coses, no?
I relacionar-te amb els altres, exacte, no? Aquest factor humà, no? De poder
veure
parlar.
Veure també que el que fas ho veus en el moment, el resultat, no? I veus en l'altre el resultat. Sí. Fer sentir bé aquesta persona que tens allà sentada. És un moment molt íntim, estàs molt a prop. Que estan molt acostumades, eh? Vull dir, perquè la majoria de gent amb la que treballo són models, però, bueno, fer que aquesta estoneta, no?, sigui... És molt aviat al matí, son, tots plegats, no? Si arrenques el dia bé, jo sempre penso, si puc arrencar el dia que ella l'arrenqui bé, jo també l'arrencaré bé i al final el dia igual es gira a mig matí, però ja hem començat bé, no?
Mira, jo que vaig a la tele, i aquí parlo d'experiència personal, el meu moment favorit, i elles ho saben, que és maquillatge i perruqueria. Jo els dic, sou el meu oasi, perquè clar, tu vens d'estar amb un estrès, haver de preparar coses, que parlar, que si el directe, que si no sé què, i tu entres allà i tot és ja com una part de psicòloga. Jo tinc la meva maquilladora de capçalera, la Laura, que també es diu Laura, que amb ella és una estoneta de... Pau, et coneixen, et cuiden, et toquen...
La cosa física, no?, de tocar, que... És això, és un moment com molt íntim i que requereix molta confiança. I és, saps que en aquell moment... I a més estan fent tot el possible perquè tu surtis millor d'allà, no? Vull dir, no va en contra mai de tu, en principi.
Passa el mateix.
A veure, què passa? Què passa amb els temes?
No, la gent et ve, doncs, et confia el seu cotxe, en molts casos també fins i tot els he d'anar a recollir les empreses d'allà a prop. Te'l confien i la gent està contenta. A vegades veus la gent que puja al cotxe, a vegades puja un nen petit, oh, que net!
És que sembla nou.
Clar, perquè veus el resultat,
això,
no?
Això és... T'omple, perquè bé, els venen perquè volen el seu cotxe, que és, a veure, forma part de la família, evidentment. Clar. I surt d'allà, doncs clar, net, i moltes vegades arriba amb unes condicions una mica lamentables. No et dic que sigui el cas dels teus clients, eh?
No, però que arribem tots molt guapos.
Crec que tots quatre, no?, tenim feines que veiem resultats,
exacte,
no?, bastant, sí, immediats, no?, que és com gratificant perquè de seguida veus...
I quan la gent està... Bueno, exacte, veus la satisfacció de les persones que reben el producte, com clar, que els agrada.
Deixeu-me passar un moment pel WhatsApp, perquè fa estona que el tenim abandonat, el 607-070901. Fran, què ens diuen? Hi ha oients que volen canviar de feina?
Hi ha oients que volen canviar de feina. Et responc a la pregunta que m'has fet concretament. El Marc, que treballa en el departament de comptabilitat d'una empresa, diu que m'agradaria fer un canvi radical i trobar alguna cosa amb menys pressió de la que tinc ara mateix en la meva empresa i millorar la qualitat de vida. Això pel que fa a gent que vol canviar de feina. Però tenim molts casos de gent que, pels motius que siguin, doncs ha fet aquest canvi radical en aquesta situació laboral, com per exemple la Jasmine, que era tècnica de normalització lingüística, i als 25 anys, doncs, allò que dèiem, no?, dels nostres interessos, els nostres hobbies, no?, doncs vaig començar a fer rutes d'enoturisme. Em vaig interessar pel món del vi. I vaig tornar a estudiar i vaig fer viticultura i enologia a França, en aquest cas, amb el 33 anys. I ara estic fent un doctorat, diu la Jasmine, en patologia vegetal, sempre treballant en el món de la vinya, wow, des de que vaig decidir deixar el món de la normalització lingüística.
Interessantíssim. La teva dona també? No era periodista?
La meva dona era periodista i la seva vocació era en les criatures i va decidir estudiar amb 28 anys magisteri.
Mira, com la teva edat.
I ara és mestra. Toma, és mestra de I5, que s'ha de dir I5, ja no es pot dir P5. L'Anna va passar d'una botiga de roba d'aquí de la Diagonal de Barcelona, que quan tenia 22 anys, i també va decidir entrar en el món del vi. I ara és viticultora.
És tan apassionant, sí, tota la vida dels oients.
Doncs escolta'm, la Sònia va estar 12 anys treballant en una peixateria i va dir, mira, jo ja estic cansada d'aquí, vaig a fer un canvi radical amb 49 anys i ara és conductora d'un tràiler.
Uau, la Sònia, això. Mira, sí, li he de dir, Sònia, que hauries de parlar algun dia amb en Fel Feixedes, el Fel Feixedes, cada matí obre la peixateria al matí de Catalunya, sí, Ràdio, i obre la peixateria, que és un espai d'humor. Per què? Doncs perquè ell ve de família de peixaters i tota la vida havia obert una peixateria real, fins que als 40 i escaig, diu, no, jo m'he dedicat a l'humor. I ho deixa tot per l'humor. Imagineu-vos deixar una peixateria per l'humor. Això és un salt al buit que ara de seguida us preguntaré per la vostra situació econòmica. La Laura ja ho ha apuntat. En el moment que decidiu fer el canvi, perquè molta gent a casa estarà pensant, i clar, això si tens quartos ho pots fer i et pots tirar al buit. No crec que sigui la situació de cap de vosaltres.
No, i després també hi ha sectors que potser hi ha menys oportunitats laborals i t'has de buscar la vida doncs d'una altra manera, no? Que és el cas de la Marta, que va estudiar informàtica, va treballar durant molts anys en aquest món, el de la informàtica, a la ciutat de Barcelona. Després diu, per motius personals vaig anar a parar a Tarragona i allà vaig veure que en el meu sector no hi havia molta sortida, i amb vaig passar al sector administratiu. Diu, però sempre tinc aquí aquell ull mirant cap al sector de la informàtica per veure si puc
veure
tornar
si torno,
alguna vegada. La Irene, que fa més d'un any i mig...
Moltes dones, eh?
Sí, moltes dones, sí, sí. Que va ser educadora d'escola Bressol i fa un any i mig va dir, escolta'm, jo obriré la meva botiga de rebosteria creativa. I la prova la tenim perquè ens va enviar uns pastissos.
Eren seus!
Sí, de Terrassa, la botiga que ens va enviar la Irene.
Podeu seguir dient la vostra, eh? Canvis de vida, busquem canvis de professió, sobretot el 607-070901, com aquests que ha llegit en Fran Domènec. Ara us preguntaré per aquesta situació econòmica. Abans, Maribel, tu em demanaves paraula.
Sí, hi ha una cosa que jo vaig viure uns anys als Estats Units i una de les coses, una de les diferències principals d'allà és que la gent canviava molt de feina. I, a més, és més, si tu resulta que treballaves 10 anys continuats o 15 anys en una empresa, no t'agafaven amb una altra perquè consideraven que no tenies prou ambició o no havies tingut prou experiències. Doncs això jo crec que és molt, bueno, molt d'aquí, molt local, no? El ser conservadors, el tenir por i no valorar, doncs, que els canvis al final, jo, per exemple, tot el que vaig aprendre amb el tema de la producció museogràfica em va servir per muntar el meu negoci, perquè segueixo venent programes de teràpies, perquè segueixo fent presentacions, perquè vaig a congressos i exposo davant de oients que abans eren clients, no? Per tant, aquesta por que tenim, que ens han posat des de petitets, eh? No? Tu, si estàs aquí, estigues bé, i en altres països que al revés, que es valora. Dic als 28 anys, jo tinc un fill de 24 anys, i també a vegades em diu, és que se'm passa el temps. I dic, però com
24 anys, criatura. Que en aquell moment
no,
em semblava, ara, i ara...
Sí,
ara ho veus,
sí
que no, eh?
Però
en aquell
moment... segurament et pots reinventar tres vegades més d'aquí a que et jubilis. I segurament, tal com va la vida, tal com va, doncs, les intel·ligències artificials, per sort, el maquillatge és algo que no podrà substituir, l'intel·ligència artificial, però tots ens
parlem-ne,
veurem...
Parlem-ne, perquè...
Però, bueno,
sí.
Tots ens veurem avançats a fer canvis. Llavors, si no tenim aquesta mentalitat que canviar no és anar pitjor, sinó simplement un procés o un pas per la vida i aprendre altres coses, i això a mi és una de les coses que em fascinava als Estats Units, que tothom, o sigui, tu mai sabies...
És veritat, és molt cultural, eh?
És cultural, tu mai sabies davant, potser tenies un CEO, potser tenies una persona que abans de ser CEO havia estat, doncs això, o s'anava a fer un any sabàtic a cuidar unes cabres, perquè, no? I tothom ho valorava, i aquí no.
Però al final, que una altra persona no entengui o reaccioni malament o així davant d'un canvi teu, no parla de tu, parla d'ell, no? De la por d'ell.
Mira, això justament no? Ahir ens ho explicava l'Helena Puigguetart.
Sí, sí,
no, al final és que tu no t'atreviries i llavors ataques o parles de l'altre des de la teva pròpia por, no?
Mm-hmm. Bueno, el que deia la Maribel, som un país que critiquem molt.
Sí, totalment.
Mirem molt els altres. Això és més cultural del sud d'Europa. Ens fiquem molt a la vida dels altres. Als Estats Units la gent
vol
progressar.
Sí, sí.
Llavors tot ho troba bé. Qualsevol animalada la troben bé.
Les lleis també són molt diferents.
Sí, sí. Jo crec que el que ha dit l'Elisenda és molt cultural. La cultura ens condiciona enormement, eh? No som lliures. Som producte de la cultura amb
la por.
Totalment.
Sí. Abans us preguntava, perquè em feien aquesta observació, eh? La vostra situació econòmica en el moment de fer el canvi, aquest salt al buit, perquè, clar, algú pot pensar a casa, no, clar, si tens quartos pots canviar, però crec que la situació de la Laura queda clar, que torna a casa els pares.
Sí, vaig tenir molta sort de poder tornar a casa.
Sí, 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 sí.
Helena, Albert, Maribel, quina és la vostra situació econòmica? És a dir, us podíeu permetre un salt al buit i caure?
Aviam, jo després d'uns anys d'estar pensant en el canvi de vida, vam estar estalviant, la meva dona tampoc estava treballant, però vam estar estalviant, teníem una quantitat determinada. El que passa és que jo tenia un molt bon sou,
que
era qüestió de rebentar allò i construir alguna cosa amb els diners que teníem estalviats que no se sabia com aniria. Per tant, va ser...
Et podies haver quedat a zero.
Sí, o sigui, com és? Rojo o negro? Doncs vermell. Negre.
Només hi ha dues opcions, no?
Era agafar, bueno, i a base del que deia ella, no pensar, no parar a pensar, ho deies abans.
Sí.
Tires endavant, hi ha una força que et sorgeix per aprendre, per tirar allò endavant, perquè allò no pot fallar. T'esforces tant que ho acabes tirant endavant.
Helena.
El cervell funciona com amb dos... Perquè ho veiem molt clar, té com dos tempos, no? Un és el tempo racional, que és molt més lent, és d'analitzar, de planificar, d'avançar, que això està superbé. Hi ha una part molt més intuïtiva, que no l'expliquem, i és el que està fent referència a ell. És, no sé per què estic fent això, però sé que és el que he de
sento,
fer.
Sento, no? Allò que dius, sento que ho he de fer.
100% que has d'anar per allà.
Exacte. El que passa que si ho apliquessis en el cervell racional, el racional et diria no. I aleshores és quan has de tenir simplement aquella petita empenta de dir, val, tinc aquesta força dintre, perquè el cervell intuïtiu és molt fort. De fet, és tan potent que és el que ens permet mirar una persona que no coneixem i dir, ostres, no me'n puc fiar. És això, és aquest instint que la Maribel ens dirà, més animal, no? Allò que nosaltres, els sirs humans, amb aquesta part tan racional, perdem. Sí. Però és el que ens manté molt més a sants i estalvis.
I també la ignorància, no? Jo crec que si sapiguessis tot el que et vindrà, doncs potser no ho faries, no?
Perquè l'intuïtiu té claus que el racional no té.
No hi has de pensar.
I això està, sí. Això està estudiat. Hi ha estudis superinteressants sobre això. Ens hem de refiar també de la intuïció.
I tant. Ah. Moltes vegades la invalidem, eh? No. I al final, patapam, tornem a caure i dius, perquè no m'he escoltat, no?
Ens hem de deixar portar.
I, bueno, en tot procés de canvi hi ha un procés de por. O sigui, jo sempre... La gent et diu el que comentàvem abans. Que valenta que ets. I jo sempre dic, jo tinc molta por als canvis. Però hi ha canvis que et paralitzen, o la idea del canvi que et paralitza, o el canvi doncs, que et fa valorar doncs, realment les opcions, tampoc ser una celebrada, però la por jo crec que és legítima, però bueno, es té que intentar que aquesta por no et paralitzi. No? Jo aquí sí que arranco, jo vinc d'una família on tota la vida la meva mare ens va castrant i veia de, ojo amb això, et pot passar... Llavors, bueno, una manera de rebel·lió és dir, bueno, sí, ojo, però tirem endavant. Llavors, la gestió de la por, no? La por jo crec que és legítima, la tenim tots, els canvis ens fan por, encara que siguin per bé.
I tant, curiós, la majoria no? De canvis són per bé.
Tu et canvies una feina molt millor i els primers dies doncs vas insegur...
Vas insegur, no? El que jo li dic, cagar tramusos, eh?
Sí.
Perquè encara que ho controlis molt, passes unes setmanetes maques.
Bueno, també és important saber gestionar la por. Jo penso que és algo que molta gent li paralitza i la por jo penso que es té que treballar. Bueno, això l'Helena segurament...
No, surfejar les nostres emocions, no? Dic, si tens por, vale, fes un por. No?
Jo hi ha una frase que la dic, la por et marca el camí, però no ha de ser la teva companya de viatge.
Ah, aquí,
la por marca el camí, però sí. No és la companya de viatge, però sí que t'assenyala el camí, perquè dius, la incomoditat, anem a la por. La por és l'extrem. La por, quan diem por, és perquè hi ha alguna cosa que realment posa en perill la nostra supervivència. Però la por és com un continu, i quan anem cap a la cosa més light seria la incomoditat. Hem d'acceptar la incomoditat, perquè ens indica coses on podem ampliar aquesta zona de confort, i crec que és molt interessant apostar per aquí, perquè és quan creixem.
Maribel
Laura.
No, l'Helena Puigguitart, que m'heu quedat pendents de la situació econòmica en el moment que feu el canvi.
Bueno, jo tota la vida he sigut una correnta i no tenia ni estalvis ni res, i llavors, bueno, jo tenia un cap en aquells moments meravellós, que també era un fanàtic dels animals, i jo un dia li vaig dir, escolta, Mateo, jo, a mi m'agraden molt els museus, però també és cert que un dia vaig anar a la peluqueria i se'm va... Vaig descobrir que tenia unes clapes.
Ah, veus? Això passa molt.
A l'estrès, o sigui, me recordo la peluquera, em diu, què et passa al cap? I llavors, tot ple de clapes, i aquest va ser l'indicatiu de, vale, això ja és hora de parar-ho. I li vaig dir, mira, me n'aniré, però de tu depèn que me'n vagi. Doncs amb l'atur, perquè l'únic que em van donar va ser l'atur, i m'ho van gestionar. A mi això em va donar un coixí. Clar. Doncs jo vaig... Aquell temps de l'atur, que eren 2 anys, que no el vaig acabar, vale? Però a mi em va donar aquella tranquil·litat per donar el pas i dir, deixo, a més, un bon sou... per dedicar-me al món dels gossos en plena crisi,
que tothom sap que dona molts diners.
I en un món doncs, on era ciència-ficció. Llavors jo ara ho penso i dic, ostres, no, realment ja vaig fer bé de no comentar-ho a aquestes persones. Però va ser un atur pactat.
Un atur que et dona la tranquil·litat de...
Aquell primer any de poder tirar endavant i no saltar a la piscina.
I en el teu cas, Helena?
Jo també vaig, com la Maribel, vaig sentir molts com? Perdona? Però ho he de dir que no ho vaig sentir mai de la meva família, ni dels meus pares, ni dels meus germans. Vaig tenir un... Jo crec que han sigut les persones que m'han fet tirar endavant. I des d'aquí els hi dic i els hi reconec a tots quatre, a les meves 3 filles evidentíssimament, perquè són 3 grans mestres en el meu cas, i jo crec que sense aquest coixí que hagués tingut d'ells, jo no hauria tirat endavant. Els meus pares, jo treballava amb el meu pare o amb la meva mare o amb el meu germà, el més gran, no amb el petit, i mai ningú d'ells em va dir, com? ells no van ser els que em van dir com. Eren més a l'entorn. I jo, això a mi m'ha donat molta força. Sempre dic que la meva gent són les meves arrels i és el que em dona força. Saps com un arbre que s'aguanta? Per què s'aguanta? Sí. Per les arrels, no? No per tot el que hi ha fora, sinó per les arrels, i considero que són ells. Aleshores, sí, econòmicament no ho tenia bé, però van ser ells que van ajudar-me i molt. Tenia tres nenes.
És que clar.
Qui es pensi que una mare amb tres nenes és una mare que li sobren els diners? No.
Això és que no compta bé.
Això no és així. Què fem? A més, tendim a donar-ho tot per elles, no? I prioritzar-les. Aleshores, no, va ser complicat. I em vaig trobar en situacions que jo no estava gens acostumada.
En algun moment ara deies prioritzar les criatures, no? En algun moment et sents egoista de dir, ostres, estic fent un canvi que potser les posa en risc per el meu benestar emocional?
No, jo crec que haurien de dir elles, però tant la relació que tinc amb elles, elles em diuen, jo crec que he sigut un bon exemple per elles, no? El seu pare també és pintor, ve d'una família de pintors, clar, ja és una cosa que no és una feina segura, etc. La meva filla mitjana, per exemple, que estava fent el científic, són tres nens que han tret molt bones notes, estava en el científic traient superbones notes al primer de batxillerat i va decidir que es passava a l'artístic, a segon de batxillerat. I a l'escola em van avisar i em van dir, escolta, que es passa a l'artístic.
Com si fos algú xunguíssim, eh?
Què? Dic, si li agrada. No, però és que aquesta nena podria fer medicina. Dic, ja, però no vol. No? I aleshores, quan la tutora li va preguntar, escolta, i per què? Diu, no troba què diran a casa teva? Diu, mira, el meu pare és pintor. La meva mare, ara mateix, està estudiant psicologia. I ara ja m'han de dir? Feina. Vull dir que, tranquil·la, que a casa meva no diran res, no? Doncs és això.
Sí, és un bon exemple, jo crec, que pels fills. En el nostre cas també, jo tinc una filla de 20 i una de 18, i aquest canvi doncs fa, què fa, 13 anys, imagineu-vos, 8 i 6, no? Doncs, brutal, i això que deia, el reconeixement, o sigui, nosaltres vam anar a veure els pares, els meus pares, els seus pares, i va ser com anunciar alguna cosa, però clar que ja estava decidida, però vam rebre
i us van recolzar,
la conformitat.
Van dir, estem embarassats, esperem un tren de rentat.
Sí, exacte. Ja, són els anuncis en plan, estem embarassats. Exacte. Va ser bé el mateix. I sempre endavant, si no sents el que estàs fent, has de canviar.
O sigui, que important el suport familiar, super.
Sí, wow. Perquè tots tres, en aquesta banda, tots tres, suport familiar. Tu, Maribel, vas molt a la teva?
Sí, vaig molt a la teva perquè família no, jo no he tingut aquestes arrels. Llavors me les he tingut que construir doncs, amb la meva parella, amb la meva germana, bueno, que al final també són arrels, però no venien dels pares. Jo, al revés, vinc d'una mare que ens va instaurar la por. I, bueno, a vegades o això et fa agafar por o per contraposició doncs et fas més valenta o més forta. Clar. I aquest va ser el meu cas.
Clar.
Fran, a veure, el 607-070901, seguim llegint experiències de la gent.
És curiós perquè abans parlàvem del cas de la Sònia, que va estar 12 anys treballant en una peixateria, i ara que la Maribel parlava de la por, ella diu, jo vaig tenir molta por també per fer aquest canvi i per conduir un tràiler, i tant que va somatitzar, com la Laura parlava de que havia somatitzat amb el problema als ulls, doncs ella va perdre 7 quilos en 2 mesos dels nervis que li suposava haver de fer aquest canvi, de passar a la peixateria a conduir un tràiler. Tenim molts exemples també de gent que per circumstàncies diverses, ara les anirem veient, per ganes o bé motivades també per causes de salut, que han anat canviant de feina. El Xavier, per exemple, diu que ha treballat 28 anys en una empresa i que quan en tenia 50, abans parlàvem d'aquella franja, no?, els 35, els 40, quan tenia 50 anys era cap de 2 seccions amb 30 persones al seu càrrec. Escolta'm, tens una vida, no? 50 anys, pots encarar la jubilació, per tant, tindré un futur assegurat. Doncs va veure que la seva dona tenia una carnisseria, l'acabava d'obrir de fet, i va dir, jo deixo la meva feina i me'n vaig amb la meva dona i he après l'ofici de carnisser gràcies a ella. I ara doncs tenen aquesta carnisseria el Xavier i la seva parella. Per cert, un altre Xavier que diu que als 35 era dissenyador i desenvolupador de programari per automoció i que va dir, escolta'm, jo em vull dedicar a la docència i va acabar sent professor d'electrònica i informàtica a l'Escola del Treball de Barcelona.
És interessant, eh?
Sí, és fantàstic. Mira, allò que dèiem abans també dels gustos i del que a un li motiva. Tu, per exemple, vols formar-te per desenvolupar millor la teva feina, no? I com en el cas de l'Elisabet, que fa 33 anys doncs, era secretària, va voler aprendre anglès perquè per la seva feina doncs, el necessitava i va anar al Regne Unit a aprendre'l. I gràcies a això, ara és mestre d'anglès en un institut. Per tant, escolta, allò que havia de ser un complement, no?, de la seva feina de secretari, doncs ha acabat esdevenint la seva feina principal. M'agradaria que no passessin per alt el testimoni del Markel, perquè és una passada. Té 36 anys ara mateix, ens escriu des d'Andorra, concretament des d'Ordino, espero que estigui abrigat, i ens diu que, atenció, als 16 anys va començar a ser cambrer, allò que els adolescents diuen, escolta, me vull treure la primera pela a l'estiu, etc etc. Molt bé, diu, de cambrer. Em vaig voler especialitzar i dic, vaig introduir-me en el món del vi, diu el Markel. Comercial de vins i licors. Molt bé, comença amb aquesta feina. D'aquí començo a barman i vaig a especialitzar-me. Barista, a Itàlia. Comença a estudiar.
Hi ha molta tradició de baristes a Itàlia.
Doncs mira, allà estudia. Però què fa? Quan torna, diu, escolta, amb el món de la licoreria, ja el tinc cansat,
check.
Em fico en el món bursàtil.
Com?
No, no. Fent de
mi...
No, no, però perdona, aquesta professió no l'havia sentit mai. Faig de mini broker.
Mini broker?
Mini broker i de comercial. Però és que en aquesta petita incursió, que no ens especifica quants anys dura, en el món de la borsa, diu... Després me'n vaig anar a Islàndia a treballar en una granja.
Hòstia, no, el Markel,
no m'ha acabat, però després torna d'Islàndia i fa d'enòleg a La Rioja.
Hòstia, no, quantes vides en una.
Torna a Andorra per parlar de vins i ara estic fent un màster en arquitectura tècnica i em dedico a ser cap de paviments pesats, formigons i morters per a una constructora del meu país.
Les mil vides en Markel.
36 anys,
36
anys i 200 vides.
Ha guanyat el premi,
no? Ha guanyat el premi, segur. Mare de Déu. Abans d'acomiadar-vos, us pregunto, descarteu una segona reinvenció?
No.
Albert, no? Ja comences a tenir ganes o què?
Sí.
Has de trucar als pares a dir, escolteu, estem embarassats d'un altre projecte?
No, no. No, no. S'ho trobaran.
Helena.
Jo gaudeixo molt amb el que estic fent ara mateix.
No ho canviaries, eh?
Certa vegades morrinya de coses que treballava, eh? També em passa, a vegades sento converses al meu pare amb clients i penso, aix, però no, no, estic molt contenta amb el que faig.
No et reinventaries de nou. Albert, volies afegir alguna cosa?
No, no, res.
Laura.
Jo crec que tampoc.
Tampoc, eh?
No, és que m'agrada molt, molt la meva feina. No ho sé, potser les coses canvien i acabo fent una altra cosa que no seria estrany, però ara mateix no. M'agrada molt, molt el que faig.
La Maribel em dirà que sí.
A mi m'agradaria molt continuar escrivint. Bueno, jo fa anys vaig escriure un llibre sobre gossos i sobre teràpies, eh? Res de novel·la ni de thrillers, i és algo que m'agradaria molt tornar-ho a fer.
Doncs la Maribel Vila, com es diu el llibre? La sonrisa d'un perro.
Sí, sí, sí.
La sonrisa d'un perro, de la Maribel Vila. Si voleu veure com, com escriu la Maribel Vila sobre gossos, en aquest cas, doncs La sonrisa d'un perro. Ai, ai, Maribel, dintre d'uns anys et veuré d'escriptora i et faré una entrevista com a escriptora. Exacte. Maribel Vila, Helena Puigguitart, Albert Freixas i Laura Esturgó, us agraeixo molt que avui hagueu vingut fins la tarda de Catalunya Ràdio a explicar-nos el vostre canvi de vida.
A tu. Un plaer, molt gran.
Molta sort en aquests nous camins i ens anirem trobant-ho. Com tots vosaltres, menys amb l'Albert. D'aquí 5 anys un altre.
Bueno, tens que anar a l'autorrentat a l'Hidra.
Exacte, autorrentat
l'Hidra. Hem de tornar a gravar algun anunci o alguna cosa.
Sí, mira, la Laura i jo hem coincidit dues vegades per causalitat, sí. Una en un anunci, l'altra a l'anunci de la tarda de Catalunya Ràdio, que eres tu, una de les maquilladores, i després vas maquillar una amiga meva pel
exacte.
Seu casament.
Exacte, l'Anna.
Que em diu, l'Anna, tinc una gran maquilladora, i dic, qui és? I diu, Laura Esturgó, i dic, mama.
Ah.
Acabàrem les vides imbricades, que es diuen. A tots quatre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tots.
Fran Domènech, gràcies, estimat.
Gràcies a tu, salut.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada, a de parellada, canviem radicalment de tema, igual que de professió, i parlem de croquetes, que la croqueta li agrada a tothom. Us agraden les croquetes? Voleu quedar-vos a parlar de croquetes?
A mi m'encanten.
Ara parlem de croquetes.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Els solistes de la Franz Schubert Filharmonia, sota la direcció del reputat violinista Vlad Stankuleza, prenen protagonisme en un concert excepcional el 19 de gener al Palau de la Música Catalana, interpretant l'octet de Mendelssohn i la brillant serenata per cordes de Tchaikovsky.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3CAT i a TV3 aquesta nit, després de Polònia.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa. Potser pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, no sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Interpretant el sentiment i els anells del poble.
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A la tarda de Catalunya Ràdio passen coses com aquestes.
Doncs pues mira, exactament estem a Esterri d'Àneu ara.
Esteu tu i qui més?
Som fills del fantasma.
Com?
Com ha dit?
El fantasma.
Com que el fantasma?
Sí, el meu home és un fantasma.
Com que el teu home
voleu,
és un fantasma?
Voleu parlar amb ell? Voleu parlar amb ell?
Home, a veure si el tens aquí.
A veure...
Sí, i tant. Com es diu el... Tinc al meu costat.
Com es diu el teu home?
Lluís, per favor, parla amb l'Elisenda.
Lluís, bona tarda.
No, a més apareixo però no parlo.
Sí, apareixo... Lluís, digue-li alguna cosa.
Apareixo però no parlo.
Elisenda, és una broma, carinyo.
Home, ja m'ho imagino, carinyo, que és una broma.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
20 minuts i seran les 7 de la tarda.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Fran Domènech, acaben d'obrir un tàper de croquetes?
No, és que ja...
I m'ha arribat una flaire a aquestes hores, que tinc una gana.
Sí, sí. Un berenar de croquetes avui tenim aquí a la tarda de Catalunya Ràdio.
Ha de parella de bona tarda.
Molt bona tarda. Tant dia mundial, tanta història. I aquí ningú ha vingut a portar-te unes croquetes.
Ara.
Molt bé. Digues que
ara,
sí.
Ara, aquí no és qüestió de teoria tot, eh? També hi ha pràctica, eh? No és bla, bla, bla. També crac.
Dia mundial de les croquetes.
Avui tothom en parla.
Avui amb la deparellada parlem de seguida. De seguida ens expliques l'origen d'aquest plat, demanarem que ens donis receptes per fer croquetes. Si hi hagués alguna pregunta molt concreta sobre croquetes, aprofiteu, farem un parell, que avui anem molt justos, eh? 93-201-7474, 93-201-7474, preguntes sobre croquetes molt concretes a la deparellada. A veure, Ada, quin és l'origen de la croqueta? I acosta'm aquest tàper, sisplau.
Jo vaig menjar, aquestes músiques, perquè sempre que parlem de l'origen... Sí.
Les estudies tu?
Sí, home, esclar.
Trobo que són croquetes petitones, eh?
Bueno, perquè nosaltres quan fem croquetes... Saps què passa? Que hem d'aviar, o sigui, hem de fer-ho ràpid. I tu ja saps quan les fas a casa, que comences fent boletes petites...
I acabes fent croquetons.
Nosaltres ja directament al croquetón i així ja està. Doncs mira, cada vegada que parlem d'origen d'alguna cosa, ben sovint hem de parlar d'origen escrit, que és diferent, a veure, aquesta barreja...
A la tradició oral, no?
Clar... A mi no me la colen que les croquetes van començar el 1817, concretament, quan el rei dels xefs i el xef dels reis, que així es deia, l'Antonin Carême, que també va ser el primer cuiner anomenat xef, les va servir al gran duc de Nicolàs de Rússia a un sopar de gala. Per tant, a mi no me la colen. O sigui, això d'aprofitar, de posar, de barrejar una beixamel...
Tota la vida.
Home, i si no és una beixamel, és una patata bullida. O sigui, què és una croqueta? Una croqueta és una massa que aglutina l'ingredient principal que tu vulguis posar-ho, després arrebossat i fregit. Però encarem que era aquest cuiner que cal que els que teniu, com vosaltres, moltíssima cultura culinària, el coneixeu perfectament.
Jo no el coneixia.
A veure, no.
Em sap greu.
Sí, sí, no et dirigeixes al target en aquest cas. Jo no el coneixia. La Carot sí que té cultura culinària.
La Carot coneix el Carem. Era un cuiner il·lustrat, un escriptor de llibres de cuina, i va ser el primer que va escriure la recepta, i aquí està el seu mèrit. Va ser el primer que va escriure la recepta de les croquets a la Royal.
Ui, això
a
la Royal és una mica màrqueting, eh? Sí.
Total. A la Royal, tot el que diu a la Royal és allò popular que es feia a casa seva quan era petit, i, saps? Amb una espardenya i una sabatilla, però quan ho ha de servir un rei, llavors hi posa a la Royal i tiren pel dret. Però el nom croqueta prové de croquer, que en francès és...
Ah, cruixent.
Cruixent.
Oh, que bo!
Sí, per tant, què és una croqueta? La croqueta és una boleta de beixamel, ja ho he dit, i pollastre arrebossat o el que tu hi vulguis posar, fregida, i que ha de fer aquest soroll quan te la mengis. Que no ha fet la teva, perquè la que he portat, perquè és freda i fa molta estona.
Fredes, però està molt bona,
ha
nena.
Ha de fer...
De què són, si no, aquestes?
Aquestes són de pollastre i pernil. I avui celebrem el Dia Mundial de la Croqueta, que totes les pàgines d'Instagram ens en van plenes, els restaurants ho diuen i tal. I d'on va sortir aquest dia internacional? Diuen que va ser avui, el dia que el Carem la va servir el rei de Rússia. Però la veritat és que la raó per la qual celebrem això és perquè ja és molt menys poètica.
Vaja.
Va ser una periodista que se la van pescar perquè per una campanya publicitària d'un restaurant de Madrid.
Sí, ah, quina pena,
tu. Bona pena, però també s'ha de fer... Aquí, jo també he vingut a explicar les veritats, que són tantes comèdies. Jo també explico la veritat, però què passa? És igual. Se la va inventar la Cristina Barbero, però tant és, tu. Avui estem molt contents de poder menjar croquetes amb aquesta excusa.
Ara de seguida repassarem algunes receptes que ens ha portat l'Ada Parellada, però abans m'agradaria repassar, i això us ho podeu gravar en foc, eh? Errors més típics, els errors més típics que fem quan fem croquetes. Quins són els errors més típics?
Vale. Només explico la recepta perquè me l'he empescada. M'he empescat una recepta...
Ah, tu ves a la teva.
Sí, ho sento. Perquè m'he empescat una recepta que em sembla que algú me l'agrairà, espero i desitjo.
Menjar croquetes.
Perquè ens passa...
Més fer nada, tu, eh?
Jo t'ho explico. Què ens passa quan fem croquetes?
Agafa.
No, boicot. És un boicot. Ja hi som, ja hi som. Els porto unes croquetes per tenir-los amb la boca tancada. Bueno, o plena.
Estem callats, mira, home.
Costa, però vés fent mentrestant.
Pots posar una cinto?
Ara.
Clar que el Guillem té gana, tu.
És que aquesta hora ja estem en plan que tot va avall. I per tant, no. Però mira, escolta una cosa. Ara baixa la cinto. Vale, gràcies.
No, endavant.
Primer de ràdio, eh?
Tu lo teu.
Puja la cinto, baixa la cinto. Molt bé.
Tu lo teu.
Aquí posa cinto. Bueno, escolta'm.
S'acaba el temps, Ada.
Ja ho sé. Mira, les mesures de la croqueta. Apunteu.
Ara, això vale, m'interessa molt. D'acord. Un moment. No cridis. Gràcies, estem al costat.
Deixo el Fran perquè estic menjant croquetes.
500 de...
No, la Carla ja no hi és. Està camí de moments.
Digue'm. 600 de sòlid, 600 de líquid.
600 de sòlid.
600 de sòlid, 600 de líquid.
Molt bé.
Ha quedat clar?
Ha quedat clar. Sòlid, vale. Líquid. La mateixa 600, quantitat.
La mateixa quantitat. Què vindria a ser el sòlid? Goita. Sí. 300 grams de pit de pollastre. Mm-hmm. 50 grams de pernil serrà. Bueno, de pernil, 150 de farina, 75 de mantega...
De 50, 150 de farina, eh?
Sí. 75 de mantega, apunteu, eh?
Sí.
I la ceba, que un cop cuita ens queden 25. Tu sumes els 300 de pollastre, els 150 de farina, els 75 de mantega, els 50 de pernil... Vaig de més a menys, eh?
Sí,
ho estem veient.
I el 25 de ceba, et fan 600.
600.
Increïble, tu.
Però havies posat 300 de pollastre.
Sí, clar. Els 300 de pollastre.
Ah, clar, sí, estan sumats, 600, d'acord. I aleshores el líquid que hem de posar.
El líquid són 600 de llet.
Ah, ja està,
tot llet.
Vale.
Tot llet?
Ho pots fer, o tot llet, o pots fer la meitat de llet i la meitat del brou, del gust del que hi posis. I amb aquesta fórmula posarem el cim.
Llet o crema o nata de cuinar?
No, llet. Que pot ser llet vegetal, que pot ser el que tu vulguis. Però la qüestió és... Ja tens el líquid, que jo he fet, per exemple, 300 de brou de pollastre i 300 de llet, ho he combinat, tiqui-tiqui-tiqui. I llavors, els aromatitzants. Home, li has de posar sal, sí o sí. Li has de posar pebre, sí o sí. I li has de posar nou moscada, sí o sí. I ja està.
D'acord, no hi ha discussió.
I llavors l'has rebossat, els ous, la farina i el pa ratllat.
O panko.
Escolta'm, increïble. Que et facin directora general de croquetes de la Generalitat, si us plau, perquè amb aquesta vehemència...
El mètode ja el buscareu per internet.
Aquesta és farina de galeta o és panko?
És panko.
És panko,
eh?
Panko.
Què és panko? Per això que tothom atabalem molt amb això del panko, la gent. Anem a explicar què és el panko d'una vegada. És la molla de pa sense crostre, val? Sec i ratllat pel broc gros. I això és el panko.
Ah, ja està.
Ja està. Vale, doncs
d'acord, com ho fem?
Com ho fem? Doncs mira, el que farem serà... Només embrodarem un pot. Aquesta és l'altra revolució. Tenim la primera revolució, que és 600 i 600.
Això està molt bé, perquè jo quan foto croquetes, nena...
Anem amb 600, vale? I ara la segona revolució, com que anem amb 600 i no tenim pesquis, no tenim pèmpins, ho farem amb un sol pot, vale? I què faràs? Aquella ceba, te'n recordes de la ceba? La sofregiràs en aquest pot amb una mica d'oli, que no t'ho havia dit, però amb una mica d'oli. I llavors, quan estigui la ceba estigui daurada, hi posaràs el pollastre ja retalladet. Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. O tallat a daus i salpebrat. I llavors el cous una mica fins que sigui daurat per fora. Ara hi poses el pernil, remenes un parell de voltes, afegeixes la farina. Ara tothom aquí, alçada, com és que li poses la farina ara? Sí, home, sí, posa-li la farina i no embrutis més. Poses la farina.
Jo et faig a casa, tu. Si tu dius ara, ara.
Fes-me cas, m'has de fer cas a mi.
Sempre.
Perquè sóc jo que estic aquí ara, davant d'un micròfon.
Sempre.
Llavors poses el pollastre i poses la farina, perdona, cous la farina i ara hi poses el líquid, els 600 de líquid, que poden ser llet i brou, tota l'hora, i vinga, taca, 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 fins que allò fa dificultat, dificultat, dificultat de...
De moviment,
de
no?
De moviment.
Perquè es va fent sòlida
llavors,
la cosa.
Ho tritures una mica i ja ho tens. Ja està. Ah, no, però llavors us tira... Hem posat sal, pebre i nou moscada?
Sí,
sí.
Sí
o sí.
Sí.
Sí o sí.
Quan hem posat la llet.
Però no hem posat la mantega.
Aquí sí.
No. Sí, bueno, aquí sí, però no, a la ràdio no ho he dit. Ah, perdoneu-me.
No casa,
perquè jo t'he dit que fessis la ceba, perquè no m'escolteu, la ceba sofregida, he dit que la feu amb oli, i no l'hem de fer amb oli, l'hem de fer amb mantega, família, que hem començat malament.
Val.
Mantega i tal, 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 tot el que t'expliquem. Llavors, ara ho estires amb una safata, ho tapes a pell, i l'endemà fas les boletes i les rebosses amb farina, ou batut i el panko. Poses oli, quantitat, tens el soroll de...
Ada, okay. Tenim 4 minuts, m'agradaria repassar errors típics quan fem croquetes.
Va, som-hi.
Primer error, va, som-hi. Beixamel.
A vegades ens passa que ens queden massa toves. La beixamel és massa líquida, has posat poca farina, o has posat massa llet, no has comptat les coses, o l'has retirat abans d'hora, i no s'ha cuit bé. I això és un problema. Però dius, és que a mi m'agraden les croquetes líquides. Les pots fer. Llavors necessites aquesta beixamel molt més líquida. Llavors, què fas amb això quan tens les croquetes? Vols una croqueta líquida d'aquestes que estan de moda? Les congeles amb petites porcions, o les congeles sencera, i després les talles com puguis, les reboses ràpid i les fregeixes congelades. I un altre truc, si les vols molt líquides, quan fas la barreja i poses un parell de fulles de gelatina.
Ah, això està molt bé.
I llavors et queda, a l'hora de fregir-les es fondrà la gelatina i farà allò el líquid que us agrada.
M'agrada aquesta idea.
Molt bona pinta.
Molt bona pinta. Què més errors? Què fem?
Vale, a vegades ens passa que ens fa... Diem, és que no ens ha quedat ben arrodonida. Vale, queden com fissures. Mal assumpto, perquè per aquí no t'entrarà bé el rebossat, no et farà la capa exterior, i llavors per allà se t'escaparà el farcit.
Aquest és allò quan les poses i dius, no, és que exploten.
Exploten.
No és que exploten. És que tu els has deixat una fissura.
Has deixat una fissura i això és un problema. Llavors, fregir. El tema més important és la fregit. És el fregit. Per tant, re de posar un dit d'oli en una paella. Esteu cancel·lats, ara que es porta aquesta història. Un dit d'oli en una paella...
Ha de cobrir la croqueta.
Ah, exacte. Agafa un pot petit i oli ben abundant, vale? Efecte fregidora. L'oli calent. Com ho saps? Posant el dit? No. Posis el dit. No,
tires una miqueta d'ou.
Poses un escuradents i veus que al voltant de l'escuradents fa unes bombolletes molt salseroses, molt de flamenques, i llavors vol dir que està...
És el moment.
Llavors tu poses croquetes de dos en dos o de tres en tres. Et picaré les mans si me'n poses més, eh?
No.
Perquè aleshores baixa la temperatura i ja...
Meu. I ja està. Llavors et passarà que farà... i quedarà ben aquest soroll que he fet, un onomatopeic, vol dir que
fregit.
Envolta.
Efecte cúpula, no?
Efecte que al voltant queda cruixent i a dintre queda protegit. Ara bé, tu dius, és que sempre se m'obren. però sempre les has de fregir congelades. Sempre les has de fregir congelades. Alerta, les posaràs de dos en dos, perquè si no refreda molt l'oli. És que em queden al centre, em queda congelat. Ara, és que no aconsegueixo, que em queden cremades per fora i congelades per dins.
I això què vol dir? Que hem deixat escalfar massa l'oli.
Bueno, doncs és aquesta una de les raons, i l'altra és que tu pots anar controlant si estan congelades amb aquest mateix escuradents que has fet servir, vas clavant i si veus que, arriba
que cedeix és que està descongelat.
El que pots fer és... Se m'estan cremant i estan congelades per dins. Doncs les treus i les poses un moment al microones. I llavors ja quedarà per dins.
D'acord. Per tant, l'oli d'oliva? Oli de girassol,
sí,
en què fregim?
Oli d'oliva millor sempre perquè es desestructura menys a altes temperatures, però jo us confessaré que avui he vingut a confessar els meus pecats i les meves misèries, que jo prefereixo el de girassol perquè arriba més canya.
Què vol dir que arriba més canya?
Que fa més que arriba més temperatura.
Més temperatura, sí, que l'oli d'oliva?
Sí.
No ho sabia.
Però es desestructura abans.
Oh, amiga. Ah,
llavors, que pots fer servir el mateix oli, pots reutilitzar l'oli. I tant, però el coles, eh? El coles.
Perquè les croquetes no ens quedin greixoses, què podem fer?
Doncs mira, d'entrada, fer el que et dic, un efecte fregidora, un efecte fregit, vale? O sigui, molta quantitat d'oli. Després, evidentment, la temperatura de l'oli és fonamental. Si l'oli és fred, el que et passarà és que t'entrarà l'oli a dins la croqueta, quedarà allò, és un desastre. Per tant, perquè no et quedin greixoses, has de fer precisament molt oli.
I suposo que quan les acabem de fregir, paper assecant, no?
També. Però aquí hi ha puristes que diuen que el paper aquest assecant estova les croquetes, o sigui que millor deixar-les eixugar sobre una malla. No sé si has vist els andalusos.
Sí, tant.
Uns artistes fregint, com sempre deixen eixugar sobre un colador.
Això ho fan amb les industrials, tu pots veure fins i tot la reixeta marcada perquè ho han fet així.
Exacte.
Última pregunta que et faig. Si les volem congelar a casa, és bona idea que acabem de fer les croquetes i congelem?
No. Acabades de formar. I arrebossar és meravellós. És que així ho heu de fer. Poca broma. Ara, això sí, totes de la mateixa forma. No pot ser allò que em dèiem al principi, de que començàvem amb petita i acabàvem...
Els croquetons, no?
Els croquetons, perquè llavors a l'hora de fregir tindràs problemes, perquè unes se't cremaran, altres quedaran crues. Per tant, bueno, crues, fredes per dins, i congelades. Per tant, meravellós congelar-les. Mai les congeleu després de fregir. Després de fregir, us les mengeu fredes, o recuperades al forn, o fins i tot amb el sacrilegi d'un puntet de microones. O si no, feu bocata de croquetes, feu el que vulgueu, però no les congeleu després d'afegir. Pecat mortal.
Ada Parellada, moltes gràcies, estimada. Nosaltres, Fran Domènech, gràcies, fins
gràcies
demà.
Gràcies a tu, salut.
Nosaltres us deixem ara amb el Tot Costa. Ostres, Déu-n'hi-do, el partit del Barça ahir el vas veure, no, Fran?
Sí, vaig estar fent la croqueta de 9 a 11.
Mare de Déu, ara el Tot Costa parlaran de Lamine Yamal i la seva exhibició d'ahir, que no té un altre nom, no només de Lamine Yamal, perquè l'exhibició va ser generalitzada, al Barça.
Sí, hi ha 4 o 5 que estan molt en forma.
I nosaltres demà divendres tornem a la tarda de Catalunya Ràdio. A partir de les 4, la sobretaula amb el Malcom Otero i amb la Marta Pontnou. Repassarem el millor de la tele amb l'Àlex Gutiérrez. Farem l'última i marxem amb en Xavi Fernández i el seu periple per la seva paternitat i moltes coses més aquí a la tarda amb participació de tots vosaltres. Ja ho sabeu, demà ens hi tornem a posar a partir de les 4 i fins les 7. Ara el Tot Costa, després la Virgili i després la nit amb en Manel Elias.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està boja.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Capravo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Capravo, sempre preu bons.
Capravo, amor etern als preus bons.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que, res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
A veure...
Amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Hola, Héctor. Que bé que al final et quedis a viure a la costa. Si vols, et truco quan tinguis un moment i t'ho explico tot sobre la domiciliació de la nòmina i la tele que donem. Et sembla bé? Una abraçada.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat. Crims.
a Catalunya Ràdio.
La gent que hi havia allà ja deien: ostres, han matado al Narizotas. Era molt conegut.
Té una deformitat al nas.
Alcanar, març del 2011. En una casa abandonada troben mort un home, un sense sostre, d'origen romanès.
Inclús al sostre de la habitació havia sang, havia hagut una agressió desmesurada.
Al poble, els Mossos topen amb un mur de por i de silenci.
Té molta por i és un testimoni directe i molt important, i que pateix per la seva integritat. Seria convenient fer-ho com a testimoni protegit.
El cas Neptú. Aquest divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta. Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
El poder econòmic i militar està construït sobre els semiconductors. Ordinadors, mòbils, intel·ligència artificial, mercats financers, tecnologia militar... Sense ells, el món deixaria de funcionar. Aquesta setmana, els semiconductors, el petroli del segle XXI.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.